Som amb la Marta Subirà, que és la secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que aquest dimecres ha vingut a l'Arxiu Nacional de Catalunya per oferir la xerrada als Parcs Naturals de Catalunya, un patrimoni per conèixer i conservar, una xerrada organitzada pels amics de la UNESCO Vall d'Oreix-Sant Cugat. Bona tarda, Marta, i gràcies per atendre'ns a Cugat.cat.
Bona tarda, molt contenta d'estar amb vosaltres.
La primera pregunta, per aterrar, quants parcs naturals hi ha a tot Catalunya?
A Catalunya hi ha 14 parcs naturals i un parc nacional, que és el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
Un d'aquests 14 el tenim ben a propet, és el Parc Natural de Collserola, el pulmó de Sant Cugat, es podria dir, i de Barcelona també, no?
Sí, tant. Aquest és un dels parcs més recents, un parc importantíssim per la importància que té, ambiental, però també de lleure, per l'àrea metropolitana de Barcelona, i un parc que, a més, a Sant Cugat n'estem especialment orgullosos perquè en vam ser un dels principals impulsors, i al darrere, diguem-ne, hi ha tota una lluita i una batalla important dels ajuntaments i de la ciutadania.
Ara que ja fa 30 anys que s'aplica el Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc, després de totes aquestes 3 dècades, com ha evolucionat la situació i en quines línies s'està treballant actualment de protecció del parc?
Bé, en aquests moments s'està fent un nou pla especial, precisament, del Parc de Collserola. Jo diria que la història de Collserola és una història d'èxit. El fet de que s'hagi pogut mantenir en un bon estat de conservació durant tots aquests anys és un èxit col·lectiu. El parc té alguns reptes importants, com és la seva freqüentació, el fet que hi hagi moltíssima gent que el visiti i que hi estigui, perquè no oblidem que els parcs naturals, evidentment, han d'estar al servei de les persones, però la seva funció principal és a favor de la fauna i de la flora, de les espècies i dels hàbitats que hi són presents. I a vegades aquí hi ha una certa, no incompatibilitat, però sí que s'ha de tenir cura entre la presència de les persones, la presència humana i la conservació de les espècies. Per tant, el Parc de Collserola, un dels reptes que té, precisament perquè no és dels més grans de Catalunya, relativament petit, i hi ha molta freqüentació, doncs ha de procurar conjugar aquests dos elements.
L'altre dia, en una entrevista al Punt Avui, el Marià Martí, el director del Parc Natural de Collserola, deia una mica que sempre els falten recursos, que deia literalment la gestió d'espais naturals sempre és el parent pobre de la Generalitat, sigui del color que sigui. No sé què hi tens a dir.
Té bastanta raó. Això ens passa en general amb l'àmbit del medi ambient i segurament un altre departament que també té aquesta queixa sempre és la cultura, no? Són dos àmbits que, malauradament, encara a casa nostra no tenen la prioritat que ens agradarien. És lògic, en temps de crisi, que els governs prioritzin els serveis socials, els àmbits de salut, d'ensenyament, i que n'hi hagi d'altres doncs, que quedin una mica apartats. Amb el tema del medi ambient, però, jo sempre reivindico, com fa el Marià, que necessitem més recursos, perquè el medi ambient, de fet, és la pota principal de l'estat del benestar. Podem tenir escoles, podem tenir hospitals, podem tenir centres de salut, però si no tenim aigua neta, si no tenim un aire pur, si no tenim uns espais naturals que ens proveeixin els serveis ambientals que són bàsics per la vida de les persones, no tenim res. Per tant, hem de començar tenint la casa, el planeta, la Terra, ben endreçada i ben conservada per després poder exercir-hi totes les activitats que com a humans hi fem, no? Per tant, jo m'afegeixo una mica a la crida, a la crítica que fa el director del Parc de Collserola, de que efectivament, i ho dic que també com a membre del govern de la Generalitat, ens calen més recursos en l'àmbit ambiental, en l'àmbit dels parcs naturals, per tenir-los en les millors condicions possibles, perquè al final són espais molt visitats per la gent, molt freqüentats, que podem pensar que es mantenen sols, perquè hi ha boscos i hi ha camins, però requereixen una acció activa, una gestió activa. I vam fer un estudi no fa gaire, que ens va donar uns resultats molt interessants, que diuen que per cada euro públic que invertim en un parc natural, el retorn en generació de riquesa en el territori és de gairebé 9 euros. Per tant, són una bona inversió, també, des d'aquest punt de vista.
Parles d'inversió activa, de gestió activa. No sé si actualment, amb l'aplicació del 155 i aquest moment de stand-by que viu el govern, heu notat un cert bloqueig. Com ha afectat això al departament?
Bé, sí. De fet, han estat dues coses que se sumen. D'una banda, el bloqueig del Montoro, el bloqueig econòmic que va començar abans de l'aplicació del 155, que aquí vam notar molt una paràlisi importantíssima en molts projectes d'inversió, de subvencions a entitats, de propostes que teníem pels parcs naturals de Catalunya. I després, amb l'aplicació del 155, s'ha afegit tota una burocràcia, perquè la majoria de tràmits doncs, han de passar per Madrid, els hem de traduir al castellà, que han fet que la suma d'ambdós elements, del bloqueig i el 155, hagi suposat una paràlisi molt important.
Canviant de tema, una altra de les qüestions que preocupen actualment, que estan sobre la taula, és el fet de les restriccions a vehicles contaminants a Barcelona i també a Sant Cugat, que és la primera ciutat fora del nucli de les rondes a Barcelona, que ja posa en pràctica aquestes restriccions. De moment encara no hi ha hagut cap episodi d'alta contaminació. No sé quina valoració en feu fins ara dels dies que portem.
Bé, la veritat és que són propostes que encara que d'entrada la gent li poden sobtar una mica perquè no hi estem acostumats, de fet són molt necessàries. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim un problema de qualitat de l'aire, un problema important que genera, com comentava ara fa un moment, problemes a les persones amb dificultats respiratòries. Necessitem un aire net per poder viure bé i malauradament el trànsit és una de les causes més importants d'aquesta contaminació i per tant l'única manera d'aconseguir una millor qualitat de l'aire és restringint el trànsit en aquells vehicles que contaminen més. Per tant, això és important que la gent en sigui conscient per tal que el dia que hi ha un episodi de contaminació no faci servir aquests cotxes més antics i que quan hagi de pensar en substituir aquests cotxes s'ho pensi dues vegades. La primera pensi si realment necessita un cotxe nou, si no pot funcionar amb transport públic i amb les empreses de cotxes que ara hi ha per fer cotxes compartits i si necessita un cotxe pels seus desplaçaments, per la feina, pel que sigui, doncs que compri un cotxe net que cada vegada, per sort, doncs les tècniques van millorant i permeten que tinguem cotxes que contaminin menys.
I ja l'última, molt en aquesta línia, la llei contra el canvi climàtic de la Generalitat segueix suspesa pel Constitucional actualment. Què preveia aquesta llei i com ha afectat aquesta suspensió?
Bé, aquesta llei, la veritat és que era una llei pionera al sud d'Europa, Catalunya en aquest sentit, com amb tants altres temes, s'havia avançat, evidentment, a tot l'Estat, però també en altres països del sud d'Europa. És una llei que buscava complir amb els compromisos europeus, amb les obligacions que Europa està posant als diferents territoris pel que fa a la mitigació, a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, però també a l'adaptació. Nosaltres som un país molt vulnerable perquè tenim molta zona de costa i, per tant, la pujada del nivell del mar és un problema que ens afecta, també la sequera, la intensificació de les onades de calor, encara que aquest any no ho sembli, però la disminució de la neu a les muntanyes i, per tant, l'afectació sobre les estacions d'esquí, encara que sempre diem que amb el canvi climàtic no es pot mirar un any concret, sinó que ha de mirar les tendències. No? I, per tant, la llei venia a posar mesures per tots aquests àmbits. També tenia una mesura relativa als vehicles que lliga una mica amb el que parlàvem ara fa un moment, en aquest cas per reduir les emissions de CO2, per tant també posava un impost en els vehicles més emissors de CO2. Tot això en aquests moments es troba suspès pel govern espanyol, que ho ha plantejat davant del Constitucional, i estem una mica a l'espera de veure com evoluciona perquè creiem que no podem defugir les accions en aquesta matèria.
Què hi ha d'anticonstitucional en limitar la contaminació i vetllar pel medi ambient i contra el canvi climàtic?
No hi ha res. La nostra percepció és que el govern espanyol en aquests moments suspèn qualsevol cosa que faci el govern de Catalunya, com va suspendre la llei de pobresa energètica, per exemple, o altres que hem volgut tirar endavant. Per tant, nosaltres d'elements d'inconstitucionalitat no en veiem. Creiem que senzillament que com que ells no ho fan, no volen que un altre ho faci, també. Veiem que la cosa bàsicament va per aquí i per això ho hem denunciat, no només a nivell de la premsa i dels mitjans i del propi estat espanyol, que ens hem queixat que ho hagin fet, sinó també a nivell internacional, perquè volem que la gent sàpiga que el govern espanyol no només no fa els deures que li pertoquen en matèria de medi ambient i de canvi climàtic, els deures que li posa la Unió Europea i els deures que li posa la comunitat internacional, sinó que, a més, impedeix que altres, que sí que ho volem fer, ho puguem fer.
Bé, doncs no tenim més temps. Gràcies a la Marta Subirà, la secretària de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat, per atendre'ns.
Moltes gràcies. Bona tarda.